Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. Arrenquen al Pakistan les converses amb els Estats Units i l'Iran per intentar trobar un acord per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. El règim dels ayatolàs ha posat com a condició perquè això passi que Israel deixi d'atacar Líban, on hi ha la milícia xiïta Hezbollah, aliada dels iranians. Segons una notícia publicada per aquestes agències, però els iranians reconeixen que hi ha hagut progressos en les negociacions i que Israel ha limitat aquests atacs. Enviats especials a Teheran, Sergi Roca i José Antonio Rodríguez.
L'Iran arriba amb molta seguretat amb si mateix a les negociacions. Considera que la guerra l'ha enfortit perquè ha resistit l'embat d'Israel i els Estats Units, però sobretot perquè continua controlant l'estret d'Hormuz. Ara bé, també hi arriba molta desconfiança per qui té al davant. Teheran diu que si Washington no segueix el dictat de Netanyahu i prioritza en canvi els seus interessos, es podria arribar a un acord. Potser per això hi ha enviat un primer espasa, com és el president del Parlament. Per molta gent a l'Iran, un perfil amb molt de poder ara mateix al país. Estava a la llista dels 6 líders per matar que tenia Israel, però els Estats Units ho haurien frenat a temps perquè li veien un perfil negociador. Veurem si acabarem tenint una foto d'ell, Galibaf, amb el vicepresident J.D. Vance.
Més notícies amb la Maria Guixà.
El nadó maltractat presumptament pels seus pares, que encara està ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, en sortirà aviat i anirà amb una família d'acollida, tal com ha pogut confirmar aquesta emissora. La criatura, que està sota la tutela de la Generalitat, evoluciona bé i en els pròxims dies podrà rebre ja l'alta. L'administració està estudiant si la família extensa del nadó se'n podrà fer càrrec o no. Mentrestant, estarà amb una família d'acollida d'urgència. Els pares estan en presó preventiva des de la seva detenció el passat 18 de març i el jutge ja va desestimar la petició dels seus progenitors de deixar-los en llibertat. Tots dos mantenen que són innocents.
Estiu 1993, de Carla Simón, és la millor pel·lícula catalana del segle XXI, segons una enquesta a 200 experts que publica el diari Ara. El podi el completen dos documentals, En construcció, de José Luis Guerín, i De nens, de Joaquim Jordà. La llista inclou prop de 300 títols i es confirma la irrupció de les dones en el món del cinema català. Simón també col·loca Alcarràs en el top 10 i hi ha dues directores més amb doble presència entre les 25 més votades. Són Marcoll i Neus Ballús. L'absència de títols com El 47, Casa en Flames o qualsevol de J. Bayona confirma la divergència entre crítica i públic, com explica l'autor de l'estudi, el periodista Xavi Serra.
Jo no crec que la crítica estigui en contra del cinema popular, més aviat del contrari. Que no coincideixin els gustos vol dir que hi ha altres coses que es valoren. No vull menys tenir ni el criteri del públic ni el criteri dels crítics, però clarament són camins que sovint són divergents.
La llista íntegra ja es pot consultar al web del diari Ara, que la publicarà demà al suplement del diumenge.
Jaume Graells repeteix com a candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat. L'Assemblea Local dels Republicans l'ha escollit per unanimitat avui dissabte. El líder republicà es presenta com a alternativa a més de 4 dècades de governs municipals socialistes. Per Graells, la ciutat necessita, diu, un canvi radical, parla d'etapa esgotada i alertat del deteriorament de la vida dels barris i dels serveis públics. La secretària general del partit, Elisenda Alemany, que l'ha acompanyat durant l'anunci, també ha carregat contra el PSC.
La cantant badalonina Maria Arnal actua avui a Girona en el marc del Festival Estrenes i presenta en concret Ama, el seu primer projecte discogràfic en solitari. La cantautora catalana ofereix un espectacle amb cançons inèdites que exploren qüestions fonamentals com la intimitat, la feminitat o la sobirania de la veu en contacte amb la tecnologia i el moviment. El pop i l'electrònica conviuen amb la tradició i l'experimentació vocal, on les veus sintètiques i el moviment dialoguen en temps real. Maria Arnal actua avui a les 9 del vespre a la sala Xavier Montsalvatge de l'Auditori de Girona. Els esports, Francesc Ripoll, bona tarda.
Bona tarda, avui és dia de derbi al Camp Nou, Barça-Espanyol a 7:15. El Barça pot ampliar 9 punts l'avantatge sobre el Madrid després de l'empat dels blancs ahir contra el Girona. L'Espanyol encara busca la primera victòria de l'any després de 13 jornades sense guanyar, tota la prèvia. I la resta d'esport en directe a partir d'ara al Tot Gira amb el David Clopés.
Fins aquí les notícies.
Per Sant Jordi, Catalunya Ràdio serà un gran aparador.
Portem els nostres programes al Passeig de Gràcia de Barcelona.
Ens veuràs compartir el Dia dels Llibres i les Roses amb els seus protagonistes.
Repassarem l'actualitat i farem la nostra tertúlia de cara al públic.
Viurem al carrer impregnats de l'ambient de Sant Jordi.
A les 7 de la tarda també realitzarem un especial Catalunya Música amb Albert Torrents, Marta Lanau i la col·laboració de Xavier Solà.
I tant!
I des del migdia celebrarem l'aniversari d'ICAT a la fàbrica d'Ambi.
Viu a Sant Jordi més musical amb ICAT.
20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
Per Sant Jordi ens trobarem al Passeig de Gràcia de Barcelona. Ens veiem allà.
Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
El Madrid ha tirat la tovallola i el Barça té la Lliga encefada. Si avui guanya el derbi, seran 9 punts de marge quan en quedaran 21 en joc. I avui el Barça es debat entre fer rotacions profundes pensant en la Champions o sortir a totes i rematar la Lliga. Potser si el rival fos un altre, la solució seria més fàcil, perquè l'Espanyol veu l'oportunitat de pescar enmig de l'eliminatòria de Champions blaugrana. Cap victòria en el que duem d'any per l'Espanyol. 13 jornades sense guanyar i pensen que el destí pot ser benevolent amb ells fer com... va fer ahir el Girona al Bernabéu. Una ocasió massa bonica per deixar-la escapar. És un derbi, és un Barça-Espanyol i aquí ningú vol perdre.
Tot gira amb David Clopés.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira des d'ara i fins a les 10 del vespre. Esport sense pausa a Catalunya Ràdio. Tarda de Lliga, tarda de derbi, abans de la batalla final del Metropolitano a la Champions. Comença ara un Tot Gira amb peu i mig al Camp Nou per portar-vos fins al TDT del derbi. Comencem.
Tot gira número 2281.
Els 11 titulars.
Vista era Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest dissabte 11 d'abril del 2026, dia de derbi, aquesta tarda al Camp Nou, a 6:45, Barça-Espanyol.
Després de l'empat ahir de Madrid amb el Girona, el Barça podria deixar els blancs a 9 punts si avui guanyen. L'Espanyol, en canvi, vol trencar una ratxa de 13 jornades sense guanyar en un Camp Nou on no hi guanya des de fa 17 anys.
De Jong rep l'alta i ha entrat a la convocatòria de Hansi Flick.
Ha estat un mes i mig de baixa. En total s'ha perdut 9 partits a l'Espanyol. La llista de Manolo, on es baixa Ridel per sanció, en canvi tornen Pere Millà i Pical.
A primera divisió avui tenim 3 partits més.
Ara s'ha acabat el Real Societat 3 a l'Alavés 3. Ha empatat l'Alavés a minut 97 amb un gol que és molt semblant al que va marcar Iniesta a Stamford Bridge en aquella Champions del Barça. Ara un quart de 5 i els València. I a les 9, Sevilla, Atleti de Madrid.
A la primera rep, el Sabadell recupera provisionalment el lideratge.
Ha guanyat el camp del filial del Sevilla per 1-2. Avui també, 6:45, Nàstic de Tarragona, Múrcia.
Què destaquem al futbol internacional?
Que l'Arsenal ha caigut a la Premier contra el Bournemouth per 1-2. Ara la Bundesliga en joc, Dortmund 0, Leverkusen 0, el 39 de la primera part. A 6:40 jugarà el Bayern al camp del Sant Pauli. I a França han ajornat el Lens Paris Saint-Germain fins al mes de maig, és el segon contra el primer, per donar més temps de preparació al PSG per la tornada dels quarts de la Champions.
Vaja, que calcat com fan a la Lliga Espanyola. Jornada a la CB amb dos catalans.
A les 6 Saragossa-Lleida, a les 8 Tenerife-Girona, a la Lliga Femenina, avui avant penúltima jornada, juguen els catalans que busquen la permanència. Leganés-Penya ara a les 5 i Estepona cada dia a dos quarts de 6.
El Barça d'handbol pot ser avui campió de la Lliga Sobal.
Apunteu què ha de passar. Si a Logroño no guanya el Bidasoa, el Barça campió. El partit a dos quarts de 8, ara a les 5, a la Can Llec, a la Can Granollers.
A Portugal, final a 4 de l'Europa Cup femenina d'hoquei patins, la segona competició europea.
A la segona part, en joc la semifinal catalana, de moment Voltregà 1, Sant Cugat 0.
Comencen els quarts de final de la Champions femenina de waterpolo.
Aquest migdia, Sabadell 12, Olympiacos 17 i Mataró 13, Roma 9. Ahir el Sant Andreu va empatar 11 amb el Buriac Meni. Les tornades d'aquí un mes. A la segona competició, l'Eurocup femenina, avui anada de les semifinals. Aquest migdia, Atlètic Barceloneta 12, Trieste 12. Ara ha començat el Catalunya Manna.
Màxima expectació a Rubé, on demà Tadej Pogacar buscarà el monument ciclista que li falta avui, mentrestant es decideix l'Aid Júlia.
La volta al País Basc, ara en marxa l'última etapa, en final a Bargara, el jove francès Pol Seixas, líder destacat de la General.
I acabem amb tennis.
Ara mateix semifinal de Masters 1000 de Monte Carlo, entre Alcaraz i Bachelot. Alcaraz domina el primer set per 5-3. Sinner és el primer finalista.
Sergi Camps, bona tarda.
Bona tarda.
Titular a xarxes.
La Lliga està de plena una jornada retro i s'ha fet viral que els companys de DAZN estan emetent unes classificacions amb el grafisme del mític teletext. Fa uns quants anys, quantes tardes de diumenge consultàvem el teletext per saber com anava el nostre equip. Ens fem grans.
Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Són les 4. Avui és dia de derbi.
We have a lot of players playing La Masia. They know exactly what it means. Play against Espanyol, so it's like that, and it's a derby.
I demà l'equip guanya allà, pel que significa. Primer per tornar a guanyar el camp del rival i després perquè significaria la salvació virtual de l'equip també.
El Barça es vol acostar al títol.
La juga Rashford, Rashford per Olmo, Olmo per Rashford. Xuta Rashford, gol! Gol, 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 gol!
L'Espanyol, la primera victòria de l'any.
Compte la centrada, Rubén Sánchez. Gol, 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 gol! Gol!
Viu tota la prèvia al Tot Gira.
You'll take my life, but I'll take yours too. You'll fire musket, but I'll run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turning back.
3 minuts i un quart de 5, obrim Tot Gira de derbi, avui amb el Joan Arroyo i el Marçal Turull, control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció, i la Júlia Aparicio i el Xavi Vall, el Dream Team, el control central, de seguida cap al Camp Nou amb la prèvia del derbi Barça-Espanyol, el dia que el Barça pot deixar la Lliga sentenciada amb un més 9 i el dia que l'Espanyol pot trencar aquesta ratxa de 13 jornades sense guanyar a l'estadi més especial. Sergi, hem activat doble enquesta a xarxes a x.com/totgira.
En clau blaugrana, la pregunta és: quin nivell de rotacions vols avui al Barça? 4 opcions: total, moderat, baix o cap. Guanya amb el 46% dels vots l'opció moderat, molt a prop té l'opció total i opcions residuals, baix i cap. Pel que fa a l'enquesta en clau espanyol, amb què et conformes avui al Camp Nou? Només guanyar, puntuar o competir? I l'afició de l'Espanyol ho té clar, només volen guanyar amb el 70% dels vots.
Es nota ja les xarxes que avui és dia de derbi?
Doncs sí, mira, repassem els timelines de Barça i d'Espanyol de cara a aquest derbi. El Barça, que promociona aquest partit amb el gol de Dani Olmo en el partit d'anada, gol al minut 85, diu: l'obra d'art de Dani Olmo en el darrer derbi, un golaç que va servir per decantar la balança del derbi en favor del Barça. I pel que fa a l'Espanyol, diu: dia de derbi, i ho il·lustra amb una pilada, amb una foto, amb homenatge a aquesta jornada retro. Recordem que l'Espanyol jugarà amb una samarreta groga, que és un homenatge a la samarreta de la temporada 94-95.
Vosaltres, Sergi Oriol, no us heu apuntat, la jornada retro?
Home, jo vaig bastant retro sempre. Soc bastant antic,
no, jo vaig amb una samarreta d'una VHS, és a dir, que més retro que això.
Sí, és veritat, una mica retro sí que vas avui.
Tant. Sí, sí. En fi.
Bé, doncs una mica retro també els del Tot Gira. Va, de seguida al Camp Nou, abans, marcadors. I acabat fa no res, ara ens ho explicava l'Oriol, el partit boig de Noeta, Reial Societat 3, Alavés 3, ens ha recordat molt el gol de l'empat de l'Alavés en temps afegit, aquell que va fer Iniesta a Stamford Bridge.
Sí, ha marcat Lucas Boye al minut 97 i el club és editès com el gol d'Iniesta a Stamford Bridge.
Molt.
Realment s'hi assembla molt, perquè en rep des de la frontal de l'àrea una assistència a un company i Lucas Boye de primera a l'escaire esquerra de la porteria de la Reial Societat. L'han sabrat molt a la banqueta de l'Alavés aquest Gol perquè els dona un puntet que fa que ara mateix aquesta jornada no pugui entrar en zona de descens a l'Alavés, en Real Societat 3, a l'Alavés 3.
I per aquells que pensin tant en Òptica Espanyol com en Òptica Girona que Europa encara és possible, doncs bé, no marxa del tot la Real Societat, que és la setena, amb 42 punts, en té 38 el Girona, també en té 38 l'Espanyol, que juga avui al derbi del Camp Nou. I ara és a punt de començar el partit de l'Elx davant del València, que és una autèntica final, com totes les que li queden a l'equip del País Valencià, l'Elx.
Aquest duel que juguen l'Elx i el València, l'Elx ha de guanyar perquè això faria que, si guanya el partit, el Sevilla ocupés plaça de descens a la segona divisió, Elx-València. El València, en canvi, amb els 35 punts que té a la classificació, si guanya també farà un pas important cap a la permanència. Ara començarà aquest partit.
També comencen ara un quart de cinc, dos partits de segona, el Burgos Sporting i el Leganés Albacete. A la Premier League estaven molt pendents del que ha fet el líder, l'Arsenal, que ha perdut oportunitat pel City en aquesta jornada. Recordem que tenim setmana que ve un City-Arsenal molt... Perdó, demà tenim un City-Arsenal, no ho estic dient bé. Setmana que ve tenim un City-Arsenal i, per tant, l'oportunitat del City de poder prendre-li el lideratge en dues setmanes.
I tant, perquè ara mateix té un parell de partits menys, es situaria a 3, i si guanyen aquest partit, doncs acabaria empatant. L'Arsenal, que s'ha vist com al minut 74, al minut 30 de la segona part, el Bournemouth li ha fet el gol de la victòria, i no està capaç de ni tan sols aconseguir un puntet.
Bé, el City Arsenal, diumenge de la setmana que ve, 5:45, partit que comença a fer flaire de partit decisiu en la lluita pel títol de la Premier League. A banda d'això, aquesta hora també molt pendents de l'hoquei patins. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Perquè estan jugant dos equips catalans la primera semifinal de l'Europa Cup femenina d'hoquei patins, la segona competició, el que podríem dir que és l'antiga Cers, tot i que és una nova competició, no existia abans, abans només hi havia la Champions. Ara, des d'aquest any, tenim Champions i també Europa Cup, el que en hoquei masculí antigament era la Cers. I juguen aquesta primera semifinal tant el Voltregà com el Sant Cugat. Per tant, tindrem final lista català demà, sí o sí.
I el partit no està ni molt menys decidit. Ara mateix el finalista seria el Voltregà, que està guanyant per la mínima 0-1 a 4 minuts del final, el gol d'Alexia Bosch, que de moment li donaria la presència demà en aquesta final. Al Sant Cugat, però, que té 4 minuts per intentar forçar la pròrroga amb el gol de l'empat, tot i que el Sant Cugat està, de moment, tenint poc perill a la porteria de cara al Sala.
Aquesta final a 4 es juga a Portugal, oi?
A São João de Madeira, perquè un dels equips és el São Joanense, que és l'equip que jugarà de local en la segona semifinal contra el Cronenberg, i segurament és el gran favorit també de la competició.
Ja us aviso que demà el Xevi, ben d'hora, se'n va cap a São João de Madeira, perquè tindrem segur un finalista català, sigui Voltregà, sigui Sant Cugat. Demà aquesta final la viurem a partir de les 4, és la final, oi?
A partir de les 4 de la tarda, sí.
Doncs la viurem en directe amb el Xevi des de São João de Madeira i tindrem analista, hem fitxat per l'ocasió, l'Anna Romero, exjugadora del Voltregà i comentarista de 3CAT. La podeu escoltar normalment als partits d'hoquei Lliga Femenina a TV3. I també pendents a aquesta hora, Francesc Ripoll de la Itzúlia. És l'última etapa, la volta al País Basc. Està sent una exhibició, aquesta Itzúlia, d'aquest joveníssim ciclista francès, Pol Seixas, que només té 19 anys i que està cridat a ser... Ja veurem si el gran rival de Tadej Pogacar de cara al futur.
Sí, perquè és el líder de la general, almenys abans de començar aquesta etapa. Tenia 2 minuts i mig respecte a Lipovic. Sexes, que és com ens diu l'Isaac Vilalta, que l'hem de pronunciar. Sexes. Si ho diu l'Isaac Vilalta, li farem
cas.
19 anys i buscant aquesta Itzúlia. Ha guanyat ja 3 etapes. De moment, aquesta quarta no l'estaria guanyant, però queda molt. Queden 76 quilòmetres i mig. Ara tenim un grup de 3 escapats. Entre ells, el català Marc Soler, quan estan pujant un port de segona categoria. Soler, que també em fa l'efecte model, el Xavi, està buscant el mallot de muntanya, que era un munt, 58 quilòmetres per arribar a la meta. Ara, Marc Soler és un dels escapats.
Plou, per cert, el País Basc. Molt. Ho hem vist també en el partit de Noeta, que han jugat Reial i Alavés. Plovia també força en aquest empat a 3 entre la Reial Societat i l'equip de Vitòria. I una de waterpolo. A la piscina Sant Jordi, a les 4, ha començat partit d'Eurocup femenina. És l'anada de les semifinals. La juga el Catalunya davant del Mana d'Hongria. Vial Cadilla, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
Com comença aquest partit?
Doncs ha començat malament per Catalunya, ha començat encaixant el primer gol, 0-1, tot just començar el partit, però ara les coses estan molt bé. Ha fet un parcial de 3-0 en el primer quart, que ha acabat amb 3-1, i ara mateix, quan ja s'han jugat 2 minuts d'aquest segon quart, guanya per 4-2 al Catalunya. Un Catalunya que ho està fent molt bé a Europa aquesta temporada, va quedar primer de la fase de grups, a quarts de final es va desfer, tot i que justet del Glifada grec, a l'anada van empatar 8 i a la tornada van guanyar només d'un, 12-11 aquí a la piscina Sant Jordi, i ara busca un bon resultat davant del Manna hongarès, perquè a la tornada ho passaran malament. El Manna, recordem, també està fent una molt bona temporada a Europa, es va desfer del Pàdua a quarts de final per 9-11 allà i 13-8 a casa, per tant amb una actuació, amb un resultat molt més clar, i la tornada es jugarà dissabte 16 de maig a Hongria. Queden ara 5 minuts i mig per arribar a la mitja part, guanya el Catalunya per 4-2.
Passen 20 minuts de les 4 de la tarda, marxem cap al Camp Nou.
Avui és dia de derbi.
El va far, xut! Gol, 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 gol!
És boníssim, allò, gol!
Tota la prèvia, el tot gira.
Laia Tudel, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
On pares ara mateix?
Doncs als voltants, a prop del Camp Nou, ja, de l'escenari del derbi d'aquí poc.
A quina hora obren les portes de l'estadi, Laia?
Una hora i mitja abans del partit. Per tant, a les 5.
A les 5.
Encara falta una estona, sí.
Molt bé.
Sí.
Entenc, per tant, que ara mateix ambient a les portes de l'estadi, poquet, eh?
Sí, no, bé, normalment, els dies de partit ja, últimament, ja des que s'ha tornat al Camp Nou, ja acostumes a veure força gent que fa com la prèvia llarga, perquè també hi ha molts turistes, és cert, eh? Que aprofiten, s'apropen, dinen ja a prop del Camp Nou, visiten la botiga, que fa el dia de partit és quan fan més negoci, i els agrada doncs estar pels voltants una mica de l'estadi, i per tant sí que hi ha gent, però és cert que evidentment doncs, el soci, l'aficionat del Barça encara espera una mica més, no? Dinar, fas el postdinar tranquil·lament i després ja t'acostes a l'estadi.
Tenim inputs de si avui serà ple el Camp Nou? Ho dic perquè tenim aquest rècord d'assistència de la temporada que no és del Barça masculí, és del Barça femení, no. En el partit de Champions contra el Madrid.
Els 60.067 aficionats que van anar el dia de Champions del Barça-Madrid, com tu deies, la millor entrada del masculí va ser l'últim partit amb l'Atlètic de Madrid, vaja, el partit de Champions d'aquesta setmana, però no arribaves als 60.000, per poc. I és cert que, vaja, en principi també el dia de l'Atlètic de Madrid et deien sí, estarà pràcticament ple, sempre s'espera que hi hagi aquest ple, que seria doncs això, acostar-se o fer el rècord que té fins al femení, però sempre hi ha la incògnita, sobretot de l'abonat del passe de temporada, que tot i que evidentment confirma assistència, doncs després a última hora falta que hi vagi. Mm. I llavors sempre hi ha uns 2.000 aficionats que no sabem ben bé per què, però sempre ens falta o balla aquesta xifra per arribar al ple absolut, però vaja, avui també insisteixen en la idea que sí, que s'espera un estadi ple.
El Barça on és ara mateix?
És a l'hotel de concentració, on es concentra sempre al costat del Camp Nou, a l'hotel el que era l'antic Juan Carlos, i d'allà aniran cap a l'estadi.
Arribada de l'equip, què, al voltant de les 5, també, com quan obrin portes?
Sí, més o menys. Bé, sí, potser una hora... A veure, soc molt dolenta jo per això.
5:30, però... Si és una hora abans, 5:30. Sí.
Doncs més o menys aquesta hora, sí.
Recordem, amb De Jong, que, com era de preveure, avui mateix ha rebut l'alta mèdica i, per tant, serà a l'equip, tot i que ja va advertir ahir Hansi Flick que serà la banqueta d'entrada.
Sí, ha arribat. Aquesta setmana ha fet un parell d'entrenaments amb el grup i, per tant, ha tingut bones sensacions i per això ha entrat a la convocatòria, però, evidentment, no fa 5 setmanes que està de baixa recuperant-se aquesta lesió muscular del bíceps femoral de la cama dreta i per això Flick ja ha dit, o ja va dir, vaja, ahir, que no seria titular, és lògic, començar des de banqueta i en funció com vagi el partit, doncs veuran si pot tenir alguns minuts, però que el més important era que això, que estava com a mínim per tenir minuts, per començar a jugar i anar acumulant minuts també de cara al partit de dimarts, veurem quin és el paper de De Jong, però vaja, en aquest tram final de temporada, doncs que pugui tornar a participar a ple rendiment De Jong.
Per cert, que ara ens ho deia el Sergi Camps, que l'Espanyol s'ha apuntat a la jornada retro de la Lliga, però no pas al Barça, oi? El Barça anirà amb la seva samarreta habitual avui.
Sí, quan van fer la presentació de tots els equips, van fer com una desfilada, el Barça va anar amb la samarreta del centenari i bé, una mica que és el que ha triat, l'opció que ha triat l'Espanyol, però i semblava que potser sortiria amb aquesta samarreta, però finalment el Barça ha decidit que no, que, vaja, que aquestes campanyes el Barça les ha de preparar amb més temps, perquè no és només les samarretes amb què juguen els jugadors, sinó que el Barça això ho acompanya d'una campanya de màrqueting, també de venda de samarretes a les botigues i a l'e-commerce i tot, i que, clar, en 2-3 mesos, que és com els va avisar la Lliga, més o menys, o 4 mesos, vaja, no poden preparar una campanya d'aquest tipus.
Val, d'acord. Tu t'has apuntat a la jornada retro?
Jo? I com m'apunta la jornada
no
retro?
Amb roba vintage.
No,
l'Oriol diu que porta una samarreta dels anys 80.
Ostres, ni ho he pensat, però... No. Però mira, t'he de dir que les col·leccions retro de tots els equips, però en particular la del Barça, que és la que conec més, són molt xules.
Sí, tant,
realment, quan veus la roba vintage o que simulen col·leccions vintage, són molt maques i també tenen molt d'èxit, perquè tu vas pel Camp Nou, que ara mateix veig hi ha gent amb samarretes, i és cert que sempre la de la temporada actual és la que més veus, i evidentment la que més compren, però la gent li agraden amb les samarretes antigues i també d'aquestes imitació retro, i per tant aquesta moda l'aficionat del Barça també s'hi ha apuntat.
La samarreta de Wembley de la final del 92 va buscadíssima. Clar. Clar, és en retro total i a més porta bons records. Laia, qualsevol cosa, línies obertes al món del Tot Gira, d'acord?
Perfecte.
Fins ara. Altra banda, no sé si pels voltants del Camp Nou, hi tinc el Sergi Andreu. Hola, Sergi.
Què tal, David? Com vas?
On ets exactament, vaig tu?
Camí
del Camp Nou, eh?
Arribant. Sí, he sortit ara fa una estona de la ràdio i he passat pel Godó aquest migdia.
Es nota que l'ambient és tranquil, al teu voltant.
Sí. Ara, bé, estic en un lloc, diguéssim, on puc parlar tranquil·lament, sense gaire soroll de cotxes, etcètera.
Molt bé. On és l'Espanyol?
L'Espanyol és a l'hotel de concentració, el seu, a Sant Just d'Esvern, relativament a prop de la Diagonal. Em consta que encara no han sortit en direcció cap al Camp Nou, on arribaran, en principi, cap a les 5 de la tarda. A més, és molt a prop, vull dir que en poc més de 10 minuts hi haurien de ser. I, per tant, doncs, descansant aquestes últimes hores amb la xerrada habitual de Manolo González als jugadors.
També llista aquest matí, com ha fet Hansi Flick, ho ha fet Manolo González, sense Riedel sancionat, és l'única baixa.
Exactament, és l'única baixa que té l'Espanyol, més enllà de la de Puado de llarga durada. Està sancionat l'alemany. Tornen Piquel i Milla perquè estava sancionat, i Piquel, que ja sabeu tot aquell embolic amb la Federació Congolesa, i per tant tothom disponible.
No hi haurà, per cert, pericos al Camp Nou, oi?
Perquè no, ja és una tradició.
Que, amb dos clubs no reparteixen entrades en els derbis a l'afició rival.
De forma oficial no n'hi haurà. Si hi ha algun perico que ha volgut comprar alguna entrada, segurament haurà pogut anar-hi. Però vaja, sí, és el que dius, David.
Des de quan,
molts
això?
Anys.
Des de quan això?
L'origen és el derbi de les Bengales de Montjuïc. És 2009, si no vaig errat. 2008 o 2009. Mm. Aquella temporada, vaja, la 2008-2009, en aquells incidents on alguns aficionats del Barça han desplegat en un dels gols a Montjuïc van encendre i llançar bengales, i a partir d'aleshores les restriccions en tots els clubs, després tot això es van empitjorant, per entendre'ns, i això doncs ja fa uns quants anys, bastants, que s'ha decidit que no hi haurà o que no hi ha entrades oficials en un club i de l'altre.
Sí que hi haurà representants de l'Espanyol a la llotja, qui hi haurà?
Sí, doncs mira, hi ha Alan Pace, que al migdia no ha anat al dinar de directives perquè volava, provinent d'Anglaterra, però ja és a Barcelona, juntament amb Antonio Dávila, amb Mau Yebu, el CEO, Brad Spivey i Rafa Marañón. Aquestes 5 persones, que de fet són els màxims dirigents del club, no falta ningú, diguéssim, dels importants, seran tots avui a la llotja del Camp Nou.
Has estat, ho deies, fa una estona, al Godó, on s'ha fet aquest dinar de directives. No sé si ara encara deuen ser a taula.
Potser sí, perquè...
Home, però falten 2 hores pel partit.
Sí, encara... I del tenis Barcelona al Camp Nou,
sí, és veritat,
amb un cop
prop.
De cotxe hi seran.
Potser estan als cafès.
Sí, jo crec que més aviat.
Has pogut ser-hi a l'entrada d'aquest dinar de directives i has pogut parlar tant amb el president del Barça, en Rafa Juste, com també amb el màxim representant de l'Espanyol, amb Oye Bu.
Sí. Molta cordialitat, parlant de forma distesa els uns amb els altres, molt fair play, per entendre'ns entre uns i altres, i molta prudència i també un punt d'humilitat per part de tots dos. Si us sembla, sentim primer Rafa Juste.
L'afrontem en primer lloc amb respecte. En respecte perquè és un derbi, perquè és un partit on necessitem nosaltres continuar encapçalant la classificació, per tant, volem guanyar, evidentment, i cal, com ve que l'equip, ho podem fer-ho. L'equip està bé, l'equip està concentrat, l'equip veu que queda poc, que pocs partits per acabar aquesta competició, que és molt, molt difícil, i per tant estic convençut de que si l'equip fa els deures, vull dir, traurem el partit endavant.
I per la seva banda, el CEO de l'Espanyol, Mauro Ibu, que reconeixia i confessava que ha vist els jugadors del vestidor aquesta setmana molt, molt endollats i molt motivats a cara al derbi.
Bueno, nosaltres intentem arrencar punts a tot arreu, com ho hem fet la setmana passada. Cada partit és una oportunitat i l'equip, encara que portem una ratxa negativa, però l'equip està molt bé, desitgem que tornéssim a fer el partit, el derbi que vam fer a casa. No? Molt enxufadíssims, Manolo com el jugador, estan il·lusionats amb el partit i desitjant sortir amb un resultat positiu per nosaltres.
Segurament molts pericurs recordaran aquell derbi d'aquesta primera volta on l'Espanyol va fer un partidàs, tot i que va perdre, i és veritat que allà van començar els mals de l'Espanyol, perquè des d'aleshores que l'Espanyol no només no ha guanyat un partit, sinó que ja són 13 jornades sense aconseguir la victòria. Veurem què és el que passa avui en aquest derbi Barça-Espanyol al Camp Nou. Sergi, deixem anar Xino Xano cap al Camp Nou. Qualsevol cosa ens demanes pas, d'acord?
Fantàstic, gràcies, David, adéu.
Recordeu que tenim obertes les enquestes en clau derbi, en clau espanyol i en clau Barça. En clau Barça, quin nivell de rotacions vols avui del Barça al Camp Nou? Total, moderat, baix o cap? 46% vol rotacions moderades i 38% vol rotacions totals. Les altres dues opcions, doncs, opcions residuals. En clau espanyol, amb aquest conformes avui al Camp Nou, només guanyar, puntuar o competir, i aquí els pericos ho tenen clar perquè el 62% volen només guanyar.
Tenim en marxa, recordeu, primera divisió, partit al Martínez Valero, una final per l'Ells davant del València, que no es pot despistar si vol aconseguir la permanència, de moment sense gols.
Ara mateix camí de 14, el 0, València 0.
I s'ha acabat ja, Xevi Soler, la primera semifinal de l'Europa Cup femenina d'hoquei patins, la segona competició europea. Tindrem un finalista, com ja sabíem, català, i és el Voltregà.
Ens arriba de la comarca d'Osona, el Voltregà, que ha guanyat per la mínima el Sant Cugat. Sant Cugat 0, Voltregà 1, ha valgut el gol d'Alexia Bosch de falta directa, per tant, demà el Voltregà, que també es posarà una mica retro, no fa tants anys era el gran dominador de les competicions europees i havia guanyat un munt de Champions, doncs demà buscarà tornar a guanyar una competició europea amb aquesta final de la Eurocup, de la segona competició, l'antiga Cers, contra el guanyador del Sao Joanense Cronenberg, que començarà a les 6.
Si és el Sant Joanense, són els anfitrions.
Sí,
eh?
I segur que hi haurà molta més gent que la que hi havia avui. És veritat que al final de la partida hem vist que si havien desplaçat una trentena, quarantena d'aficionats o familiars del Voltregà, que demà segur que també estaran amb el seu equip, però si és contra els portuguesos, demà seran minoria.
A quina hora et surt el vol demà? Cap a Sao Joao? Bé, Sao Joao de Madeira no, cap a Porto.
Sí, que està molt a prop, està a menys d'una horeta, a les 7 del matí.
Molt bé,
arribarem segur.
Demà a les 4, la final del Voltregà, que volta tornar a aixecar un títol europeu, la final d'aquesta Europa Cup femenina d'hoquei patins, Voltregà contra o bé Sant Joanense o bé el Cronenberg. Ho veurem en directe des de Sao Joao de Madeira amb el Xevi i amb l'Anna Romero, la nostra analista, exjugadora del Voltregà, que ha aixecat un munt de copes d'Europa quan era jugadora, ara ja retirada. La tindrem demà, analista de 3CAT, demà amb nosaltres aquí al Tot Gira. Gràcies, Xevi.
Adeu.
Avui és dia de derbi. El millor derbi. Viu tota la prèvia al Tot Gira, amb David Clopés.
Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Un dels noms propis del derbi d'avui és Frenkie de Jong. Ahir va dir Hansi Flick que serà suplent, però es compta, perquè estem parlant d'un jugador que ha estat clau en l'esquema de Flick en el que ha estat aquesta temporada, i per tant Flick somriu en el que queda de temporada perquè recupera una peça clau. Ha estat ben bé mes i mig de baixa.
Sí, pràcticament un mes i mig de baixa des de finals de febrer. S'ha perdut 9 partits. És veritat que d'aquests 9 el Barça només n'ha perdut un, que és el d'aquest dimecres a la Champions contra l'Atlètic de Madrid. La resta han estat 7 victòries i un empat. Com deies i com dèieu abans amb la Laia, avui està previst que comenci a la banqueta, tindrà uns minuts a la segona part per anar agafant ritme. Això Flick, de fet, ja ho fa, quan un jugador torna de lesió no acostuma a ser titular, per tant l'esperem a la segona part. Fins ara l'alternativa de Jong, ara que ha estat lesionat, doncs ha estat Bernal, que ja sabeu que encara doncs, està lesionat, per tant avui tot indica que, i a més en un equip amb rotacions, pensant ja en dimarts que ve, el mig centre titular podria ser Marc Caçador.
És, sens dubte, un dels noms propis d'aquest derbi, d'aquest Barça espanyol, Frenkie de Jong, i en l'enclau espanyol el cert és que hi ha un nom que molts pericos aquesta setmana han recordat. És el Divan de la Penya. Atenció, fa 17 anys que l'Espanyol no guanya el Camp Nou. Un 21 de febrer del 2009 passava això.
Nené al final treu la centrada, cop de cap Ivan de la Penya i gol d'Ivan de la Penya, ha marcat l'Espanyol. Ha marcat Ivan de la Penya, ha marcat l'Espanyol, ha marcat Ivan de la Penya, ha marcat l'Espanyol. El 4 de la segona part, Ivan de la Penya no ha fallat com Henry. Valdés ha rebot una pilota, comet un error greu, la deixa als peus de la Penya, que penja la pilota i marca. Marca el segon de la Penya ha marcat el segon gol.
Així ho li raba a la TDP, el Joaquim Maria Puyol. És l'última victòria de l'Espanyol al Camp Nou, és el que molts pericos anomenen el de la Penyazo.
Sí, jornada 24, del 2009, aquella temporada 2008-2009, fa 17 anys, com deies, l'Espanyol hi arribava cué a 3 punts de la salvació, portava 14 partits sense guanyar, eren 6 empats i 8 derrotes. Fixa't que ara l'Espanyol en du 13 sense guanyar i aleshores en duia 14. El Barça era líder, com ara, 10 punts per sobre del Madrid. L'Espanyol va trencar aquell dia la mala ratxa al Camp Nou amb aquests dos gols de De La Peña, que respirava una mica més tranquil, tant ell com l'equip, gracias a esta victoria balsámica.
Feliz porque llevamos muchísimos partidos sin conseguir una victoria y la verdad que necesitamos una victoria como el comer. Esta es una victoria que nos tiene que dar moral para seguir para afrontar los próximos encuentros en el que bueno, como he dicho antes, pues bueno, va a ser un camino largo y duro para intentar salir de esa situación. Pero bueno, con la actitud que hemos tenido en los últimos encuentros podemos salir de ahí abajo.
De la Penya, que feia 4 anys que no feia cap gol. 4 anys
sense marcar un gol.
Que no marcava un gol i aquell dia en va fer 2 contra el Barça.
La última vez fue con el Barça contra el Zaragoza, aquella vez que marqué en medio campo y otro gol. Y bueno, es que no marco muchos goles, por lo tanto, ¿qué voy a hacer?
L'Espanyol en Pochettino, aleshores, que recordes que feia un mes que estava al càrrec, és la temporada dels tres entrenadors, Tintín, Mané i Pochettino, aquell Barça espanyol ja l'entrenava a l'argentí. Aquell dia va ser un partit polèmic perquè va condicionar molt l'expulsió de Keita a la primera part, l'expulsió al minut 38, amb vermella directa. Per això Xavi Hernández va marxar enfadat amb l'àrbitre.
Hi ha hagut un partit en quan teníem 11 jugadors i un altre arrel de l'expulsió. L'expulsió jo penso que ha marcat el partit, ha marcat aquestes circumstàncies i aquesta derrota. Simplement és així, no? Hem jugat un quart d'hora per banda. Jo penso que l'àrbitre ha d'estar més pendent d'intentar jugar a futbol, no de tantes picabaralles, de targetes, de camilles. Xavi, jo penso que l'àrbitre s'ha carregat el partit.
Xavi Hernández, jugador.
Sí.
Xavi Hernández, jugador. 2009, última vegada que l'Espanyol guanya el Camp Nou, en fa 17 anys i certament hi ha força similituds. És veritat que l'Espanyol no està en una zona tan delicada com en aquell derbi on, ara ho deia l'Arbo, arribava cué. Cué de la primera divisió i es va acabar salvant.
Se salva.
Després d'aquella victòria 0-2 va començar a guanyar partits i es va acabar salvant l'Espanyol. Seguirem de seguida parlant d'aquest derbi i ara de seguida amb el Ricard Torquemada i el Marc Maiola buscarem les claus tàctiques d'aquest Barça-Espanyol d'avui. Abans, marcadors, passo pel futbol, primera divisió, ens acostem a l'equador de la primera part, Elx-València.
Continua aquest empat a 0, el 0-València 0, tot i que el València ha tingut una ocasió claríssima, la fallada Lucas Beltrán a porta buida després d'una bona passada de Rioja, s'ha trobat la pilota a sobre i no està capaç de transformar el primer gol del partit. De moment, empat a 0-20 de la primera.
Teníem també dos partits en joc a la segona divisió.
Sí, aquí no hi ha gols tampoc, entre el Burgos i l'Sporting. Empat a 0, també empat a 0 entre el Leganés i l'Albacete, 20 de la primera.
Del futbol internacional, sobretot, destaca el partit que juguen a la Premier, Brentford i Everton, oi?
Ara, de moment, empat a 1, Brentford 1, Everton 1. A Alemanya també tenim un partit al descans entre el Dortmund i el Leverkusen. Ara el partit es troba al 2 de la segona part i ha marcat el Leverkusen. Dortmund 0, Leverkusen 1.
I Francesc Ripoll i Zulia, última etapa. Ara mateix, sexe se'n tindria el francès, la general, a la butxaca, eh?
I ha fet el que fa Pogacar, per això aquestes similituds, a més de 50 de metres, més de 50 quilòmetres, volíem dir, pel final de l'etapa, ha decidit atacar. Queda moltíssim encara per al final d'etapa, sexe, que començava l'etapa com a líder d'estat destacadíssim de la general, doncs ha decidit atacar. Falten 44 quilòmetres per arribar al final. Al principi de l'escapada tenim un català, Marc Soler.
I per cert, una de tenis. Estem pendents de la segona semifinal que juguen Masters 1000 de Monte Carlo, Carlos Alcaraz davant de Baixeró.
Sí, contra l'ídol local. De moment l'Alcaraz ha guanyat el primer set per 6-4 de Baixeró, però està dominant el segon per 3-2, tot i que Alcaraz ara servirà per igualar a 3 jocs.
Tenim, recordeu, a Sinner, ja classificat per la final de demà. Waterpolo, Vielcadilla, Piscina Sant Jordi. Tenim descans en el partit d'anada de les semifinals de l'Europa Cup femenina de Waterpolo entre Catalunya i Mana.
Bona tarda de nou, David. De fet, ha començat ara ja la segona part, fa tot just un minut i 20 segons que ha començat, i ha començat malament pel Catalunya. Escurça distàncies encara més el Mana, tot i que ara marca el Catalunya. L'escans guanyava el Catalunya 6-4. Tot just començar aquest tercer quart ha fet gol Zoe Lendvall, per tant 6-5, i ara acaba de marcar de nou el Catalunya. Ho ha fet Emerson Joy Hilton, el seu quart gol avui. Per tant, guanya el Catalunya per 7-5. Tot just s'han jugat un minut i mig d'aquest tercer quart.
I on no hi ha bones notícies és a la semifinal de la Copa del Rei d'hoquei sobre gel. L'està jugant el Puigcerdà, de moment perd al final del primer període contra la Xuri Ordín per 1-0.
Una pausa i obrim laboratori del derbi.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest Sant Jordi viu la lectura amb El Periódico. Arriba a abril, el suplement literari amb les recomanacions de la Premi Nadal Inés Martín Rodrigo i els experts del Periódico, per trobar els llibres que no sabies que buscaves. I a més, una entrevista exclusiva amb Lucía Soya Sobral, autora de Comeràs Flores. El dissabte 18 d'abril, només amb El Periódico.
Si t'apassiona la ciència, vine el 18 i 19 d'abril a la Festa de la Ciència al Born Museu d'Història de Barcelona. Experiments, tallers i activitats per a totes les edats, de dia i de nit. Consulta la programació a barcelona.cat/festa-de-la-ciència. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
A Abacus, Sant Jordi és més. Més llibres, més recomanacions, més parades i més signatures. És més compromís, és molt més que un Sant Jordi. Gaudeix tot l'abril del 5% de descompte i enviament gratuït en llibres. A Abacus, Sant Jordi és més.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspesa en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit.
I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Resta Stoichkov, Maria Lluïsa Solà, Albert Espinosa i Joan Dausà a Col·lapse. Amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. El Periódico presenta El Periódico de Rosalía, un especial per entendre un dels grans fenòmens de la música global. Reportatges en profunditat, claus econòmiques, mirada internacional i una cobertura multimèdia completa. Aquest cap de setmana, El Periódico de Rosalía a totes les plataformes del Periódico i el diumenge també a l'edició paper.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Tot és possible un dia de derbi. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça espanyol a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, els homes Abra.
Bueno, i som des del 1548. Jo sóc la 13a generació que estem aquí.
La gent que arrela el país, la terra i la llengua.
Nosaltres aquí tothom parla i els nens petits sempre parlem el català, és la nostra llengua.
Gent de soc arrel que fan grans els països petits.
Jo crec que al final tornarà el que és genuí nostre. Crec que al final ho valorarem. I jo tinc esperança de que això remunti.
Sense fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
El laboratori del derbi.
Ricard Torquemada, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Marc Maiola, bona tarda.
Bona tarda.
Ricard, ja ets al camp?
Sí.
Sí?
Aquí, a la tribuna de premsa.
Fa calor?
Fa calor... Sí, fa calor. Val. Sí, fa calor.
La setmana que curta.
Home, Bernat, què tal?
No, només feia l'apunt, vull dir que fa calor.
Sí, sí, sí. No ho dic perquè aquí a Catalunya Ràdio, a l'estudi, tenim calor. Imagina't a l'exterior, m'imagino que calor em fa també moltíssima.
Però bé, però passa...
Però deixarà de fer-ne.
Passa airet, sí.
Sí, però bé, que és una bona tarda per veure futbol i per veure un derbi. Us motiva el derbi d'avui, Maiola?
Home, sí, jo m'acabo de llevar de la migdiada que corria una brisa preciosa aquí al barri de l'Havana de Mataró i ara m'he llevat amb ganes de futbol. Sí. Francament.
Tu també sí, tens sí. ganes, Ricard, de derbi avui?
Sí, clar, moltes ganes. Un derbi sempre és interessant i aquesta alçada de temporada t'ho diràs.
I ets dels que penses que avui el Barça ha de rotar-ho tot pensant en la Champions o no?
Tot, tot.
Tot, eh?
Tot, tot. Si pogués pujar algun del juvenil el posaria també.
Porter i tot també, eh? Si fes falta.
Sí, per què no, eh? Sí, sí.
Si no, no et tremolaria el pols amb això?
No, perquè el sobreesforç que ha de fer el Barça és dimarts. O sigui, aquest és un esforç més de la temporada, de la Lliga, i li queda un sobreesforç, que és dimarts, que ho té, a més, molt complicat. Per tant, jo crec que on hauria d'arribar amb el dipòsit ple de benzina i amb totes les possibilitats és a dimarts. No, el partit d'avui està bé, però vull dir, entre 7 punts i 9 són 3 partits. No canvia gaire. Entre 6 i 9 canvia poc en cas que perdis el partit. Més enllà que el Barça en principi hauria de poder competir. Si té una plantilla per jugar totes les competicions, l'ha d'aprofitar. No tindria gaire sentit que un equip com el Barça, que està dissenyat per competir a tot arreu, de cop i volta li fes por rotar en un partit com el d'avui.
I això ho penses malgrat el regal ahir del Madrid a la Lliga, eh?
Ho penso a més del regal de la Lliga d'ahir. Vull dir que encara m'ho poses millor.
Ja.
Sí, ja ho pensava, però després del que va passar ahir encara ho penso
no,
més.
No, ho dic en el sentit de voler rematar i ja de sentenciar del tot la Lliga.
Però és que la Lliga no la sentenciaràs fins que matemàticament la sentenciïs. Això és el que vull dir, que entre 7 punts i 9 ni hi ha un resultat d'un empat a una victòria. És que no... I de 6 a 9 hi ha una victòria i una derrota. És que no canvia tant. Home, si el Barça avui pogués ser campió, potser la remataria, però és que el Barça no podrà ser campió fins les 3 últimes jornades. I si el Madrid es va deixar en punts, quan el Madrid digui. Ara és una qüestió del Madrid, com vol valorar la Lliga. El Barça jo crec que pot jugar amb aquest marge. Sí. És que a partir de dimarts potser li queda un partit per setmana. Com si li queda un partit per setmana, sí, ja no haurà de fer més rotacions. Les últimes rotacions que hauria de fer, jo entenc que és avui.
En aquest sentit, i parlant de les rotacions, ahir Flick, no sé si el vas escoltar, va deixar entreveure que Lamine podria ser avui titular. I que a ell li va millor descansar la segona part. Tu això ho entens?
Home, si a ell li va millor, sí. Jo preferiria tenir-lo a la banqueta i si no és necessari que no sortís i si és necessari que jugués l'última mitja hora. Però vaja, si ell prefereix sortir d'entrada i després descansar, jo quan se'n va del camp abans no el veig gaire content. No sé sí. Què vol dir que li va bé. No sé si és que té un sentit. Però sí que sé que Lamine Yamal està cansat i que té molta càrrega de partits i que ell nota aquesta acumulació de minuts. D'aquí que hem de veure... Bé, no crec que Flick canvi pel resultat del Madrid, tampoc tindria gaire sentit perquè era una possibilitat que el Madrid punxés, doncs potser jugarà una hora des de l'inici, però vaja, amb els dits encreuats.
El que és evident és que marca l'Espanyol i serveix de referència al derbi de la primera volta. Les circumstàncies eren molt diferents. L'Espanyol venia d'una ratxa boníssima. Jugava a casa, avui juga fora, ve d'aquesta mala ratxa. Avui l'Espanyol què ha de fer per poder repetir allò que va passar la primera volta i competir davant del Barça?
És que justament aquell dia que va començar la mala ratxa de l'Espanyol, l'equip de Manolo González va fer un gran partit i probablement no el va guanyar perquè al davant hi tenia Joan García, que en va parar moltíssimes. L'Espanyol, no només avui, sinó en aquest tram final de temporada, hauria d'intentar recuperar allò que va fer de l'Espanyol un equip molt sòlid, i bàsicament parlo del treball sense pilota, perquè després quan la tens, tu tens una sèrie de recursos que són limitats amb la plantilla que té l'Espanyol aquesta temporada, i a l'últim terç tampoc pots exigir certes coses a jugadors que els hi falta segurament creativitat i talent. Però sí que sense pilota l'Espanyol era un equip que treballava de manera molt agrupada, amb concentració i atenció, amb solidaritat. Per exemple, aquell dia recordo perfectament que els extrems, que eren Dolan i Pere Milla, se'n van fer un tip d'ajudar a Omar i a Carlos Romero perquè Lamine Yamal, o l'extrem esquerre del Barça, que no sé qui serà avui, no tinguessin situacions d'un contra un. Això l'Espanyol ho feia molt bé. La contundència dins l'àrea, per exemple. Últimament hem vist com el rival de l'Espanyol dins l'àrea és capaç de fer combinacions o de rematar dues i tres vegades. Això no havia passat quan vèiem aquell Espanyol que sumava tants punts. Era un equip sòlid també dins l'àrea, que refusava, que blocava tirs, i en aquest sentit penso que la millora de l'Espanyol passa per tornar a ser un equip inexpugnable en defensa.
De fet, recordo la primera volta, vam parlar molt òbviament del que era el retorn de Joan Garcia a Cornellà al Prat, i va ser realment el derbi de les porteries. Joan Garcia va fer un partidàs, va salvar clarament els tres punts pel Barça, i en el cas de l'Espanyol, Dimitrovic també va estar a un gran nivell. Creus, Ricard, que pot ser avui també un derbi de les porteries?
Mira, el més que de les porteries, en el cas del Barça, jo crec que el que necessita el Barça és recuperar el gol, recuperar la rematada, l'encert. Està molt encallat ja fa algunes setmanes. És un condicionant clar que els nous no marquen les diferències, i això fa que els davanters que han de generar les situacions hagin d'acabar jugades, com la Lamine Yamal o Rafinha o l'altre dia Rashford, arribant molt més forçats a situacions de gol, i el Barça ha de recuperar això, però no per avui, sinó sobretot per intentar dimarts sacsejar l'eliminatòria al Metropolitano. Sense gol al mes d'abril no arribes enlloc, i el Barça justament és on més s'ha assecat. S'ha assecat tota la temporada. El Barça no ha tingut la passió golejadora de la temporada passada, ni aquell encert, ni aquella determinació, ni aquella autoestima que tot el que xuta va a porteria. La temporada passada el Barça era capaç de canviar partits perquè en les primeres aparicions encertava. Aquest any no, i li queda només aquest partit per aconseguir-ho. Aleshores dependrà doncs del porter, o de l'encert del porter, o de l'encert del rematador. O sigui, que serà de les porteries, sí, perquè el futbol ara mateix viu d'això, de les àrees i les rematades, i és com es marquen les diferències. Cada cop costa més marcar-les des del joc, les marques des del joc, i si no tens rematada no les pots marcar al marcador. És a dir, que és el més difícil del futbol, i és el que marca les diferències entre els equips. El Barça a més té un deute pendent que haurà d'intentar corregir, perquè és clar, no va marcar l'altre dia, va marcar un gol amb les allà al camp del Metropolitano a última hora, l'any dia anterior va guanyar amb un córner contra el Rayo rematat per Araujo. Vull dir que ja són uns quants partits que li falta rematada.
Avui és molt difícil encertar l'11 del Barça, per veure quin nivell de rotacions farà Hansi Flick. És més fàcil segurament encertar el de l'Espanyol, i el dubte el que tenim a les últimes setmanes, Roberto o Quique al davant. Què creus que triarà avui Manol o Marc?
Jo penso que apostarà per Roberto. Em sorprendria que avui jugués Quique, perquè penso que d'entrada, tenint en compte l'estil de joc del Barça, un davanter més agressiu a l'espai com és Roberto té més possibilitats d'arribar a la porteria de Joan Garcia. Quique et pot fer una altra feina, que sobretot es basaria d'esquena a porteria per fixar i treballar contra centrals, descarregar pilotes i permetre't instal·lar-te en certs moments a camp contrari. Però, per exemple, en el partit de la primera volta, i malgrat la falta d'encert de Roberto, el davanter de l'Espanyol va buscar bé les pessigolles a l'esquena de la defensa del Barça. Això, evidentment, s'ha de compaginar amb la creativitat dels teus jugadors més talentosos, que bàsicament són Edu Expósito i Carlos Romero. I al Barça una cosa que li ha costat també bastant aquesta temporada no és el tema de la línia defensiva alta, sinó deixar venuda aquesta línia defensiva alta, perquè no sempre pressionen bé la pilota. I si no pressiones bé la pilota davant jugadors com Edu Expósito o Carlos Romero, aquests sí que tenen talent per buscar-te passades llargues per què no, avui cap a Roberto.
Molt bé, doncs derbi que començarà a 6:45 i la TDT, com sempre, una hora abans, amb el Ricard Torquemada al capdavant, aquest Barça espanyol. A disfrutar del derbi, Ricard i Marc. Una abraçada a tots dos.
Adéu,
una abraçada.
Marc.
Que vagi molt
que
bé.
Que vagi molt bé, Ricard.
7 minuts i les 5 de la tarda. Ara de seguida parlem també del que va passar ahir al Santiago Bernabéu. Però abans arribarem de seguida al descans del partit del Martínez Valero, primera divisió, sense gols.
No n'hi ha cap, de moment. Continua aquest el 0, València 0, 36 de la primera.
I quan queda pel final de la Itzúlia, de l'última etapa de la Itzúlia, a volta del País Basc?
Queden 35 quilòmetres perquè arribi el primer grup d'escapats. Pol Sexes, el líder de la General i que guanyarà aquesta Itzúlia a 2 minuts 15 segons.
Ja, i al Bernabéu va passar això.
L'àrea vol ajudar-lo. Lemar, rep Lemar, frontal de l'àrea, gran, busca posició de xut. Encara Lemar, el xut, gol!
Gol, 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 gol! Lemar des de la frontal de l'àrea gran, amb la cama esquerra.
Empat a un del Girona en un partit seriós, on fins i tot van optar la victòria a la segona part. El Girona ja té 8 punts de marge respecte al descens i Europa compta a 3 punts. I com és habitual en els casos en què el Girona puntua contra equips grans, el club ha penjat avui a les seves xarxes el que anomenen un insight, que és el dia d'ahir viscut des de dins. Des del viatge amb avió, l'arribada a l'hotel i la xerrada tàctica abans del partit fins a la celebració després al vestidor. Està molt bé, eh? Si ho podeu recuperar, sempre és interessant i curiós de veure. El Girona ens ensenya molts moments com aquest fragment de la xerrada tàctica de Mitchell als seus jugadors a l'hotel abans de sortir cap al Bernabéu.
Ni sobreexcitación ni... no nos jugamos nada. Es lo único que no quiero. Quiero mentalidad colectiva, tener un compromiso colectivo, tener un compromiso de equipo, tener una sensación de que como equipo vamos a competir de la hostia. Comunicación. El estadio os tiene que escuchar. Eso es una sensación que te hace crecer, porque te encuentras con el compañero completamente activo.
I un altre fragment. En aquesta mateixa xerrada, Mitchell esperonant i encoratjant els seus jugadors.
Somos el tercer equipo menos goleado de la segunda vuelta. Nadie lo dice. En el 2026 seríamos cuartos. Esa es la realidad de este equipo. Esa es la puta realidad de este equipo. 2026 seríais cuartos. Tercer equip menys goleador.
La xerrada tàctica ahir de Mitchell, no acostumem a tenir accés a aquest tipus de documents, està penjat al YouTube del Girona i el podríem jugar a Sergi al compte dins del Tot Gira, x.com/totgira, perquè és un bon document. I a Madrid encara donen voltes a si era o no era penal David Torreis a Mbappé. Sentim Arbeloa ahir a la sala de premsa.
Bueno, para mí es un penalti aquí en la luna y pues es una más. Otra más, otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Ni lo entiendo yo y creo que no lo entiende nadie cuando entra al bar.
Madrid, Orfeo Suárez, ¿qué tal, cómo estén? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per tu és penal?
Per mi no. Ara, puc entendre a la gent del Madrid, no? El seu entrenador, amb l'Mbappé sangrant, amb aquesta necessitat, que digues que ho és, no? No sé què hauria passat si hagués assenyalat penal a l'àrbitre, potser s'hauria quedat en penal i no li hauria corregit al bar, no? Però per mi no hi ha la intenció, hi ha el cop, però no la intencionalitat suficient, no? I aquí estem, doncs, si amb el cop o amb la intensitat es prou per xiular penal. Jo sempre tinc la mateixa opinió, no? Crec que per xiular penal, que és la pena màxima, com es diu, no? Vas de tenir molta, molta, molta claretat, no? Jo crec que aquí, la situació una mica creix perquè comença a sortir la sang, no?, del rastre de l'Mbappé i a partir d'aquí, diguéssim, hi ha una mica més de sensació de brutalitat o d'intensitat, no? Però per mi l'acció simplement, més enllà de la sang, no és per assenyalar penal.
El que és evident és que les queixes d'Arbeloa amaguen, en certa manera, un molt mal partit del Madrid ahir.
Bé, és l'únic que pot dir quan li parlen de l'acció, no? Però més enllà és que el Madrid torna a donar, jo crec que inclús una sensació pitjor que Mallorca, no? És a dir, que després de la tornada de l'aturada de seleccions, l'equip s'ha enfonsat, perd amb el Mallorca, perd amb el Girona, perd amb el Bayern, i ara, bé, ja diguéssim, un partit dolent pot ser un accident, una mala tarda, no?, una mala nit, però la tendència del Madrid després de l'aturada és un equip que...
Clar, és que tres partits sense guanyar al Madrid, exactament. Això no és habitual. I, de fet, ara deu fer bastant temps que no enllaça tres partits sense guanyar al Madrid.
No, clarament, i, a més, en un moment capital de la temporada, és a dir, quan has de retallar amb el Barça la Lliga, i quan has de definir una mica la Champions, no? Perquè pots perdre davant el Bayern, perquè, diguéssim, és un partit d'altíssim nivell, de la mateixa manera que pots guanyar a Múnich. Ara sembla un impossible, no? Però bé, es poden donar aquests resultats quan s'enfronten el Madrid i el Bayern, no? En qualsevol situació, més enllà del moment de cada equip, no? Però perdre a Mallorca, empatar amb el Girona, amb un partit que no va mostrar res, i diguéssim que l'única excusa a la que et pots agafar és un possible penal davant l'Mbappé, doncs, diguéssim, no hi ha massa coartada, no? Ara, jo entenc a l'entrenador que s'agafi aquesta situació perquè és que li queda un matchball només, i no és un matchball qualsevol, no? És només la possibilitat de guanyar Múnich, i si no, aquesta miniera d'Arbeloa, doncs s'ha acabat.
Sí, perquè els números d'Arbeloa ara ja són pitjors que els de Xavi Alonso. Arbeloa està sentenciat, passi el que passi a la Champions, o li quedaria la vida de guanyar una hipotètica Champions?
Home, jo crec que si el Madrid guanyés la Champions després d'aquesta temporada, però bueno, parlo del Madrid com puc parlar de qualsevol equip, no? Un entrenador que guanya la Champions normalment es guanya la continuïtat. Ara mateix, diguéssim que és un entrenador clarament sentenciat, i jo crec que ho és ja des de fa temps, no? Perquè és cert que es va produir una petita millora, no? Però l'inici de l'Arbeloa va ser perdre Albacete i quedar-se fora de la Copa. És a dir, el Xavi Alonso va deixar l'equip més enllà de perdre la Supercopa. En un partit en el que va competir amb el Barça, tot s'ha de dir, encara que defensivament, però l'inici de l'Arbeloa va ser quedar-se fora de la Copa, el seu primer partit, no? És a dir, que jo crec que és un entrenador, si no un entrenador sentenciat, diguéssim que sí que el Madrid està pensant des del principi, des que el Xavi Alonso el va fotre fora, amb un entrenador nou pel Madrid. El problema és que després de que l'entrenador de moda o l'entrenador emergent del mercat, el Xavi Alonso, no?, que es veia una mica com el nou Pep Guardiola, el fitxis, arribi al Madrid i en 3 mesos o 4 mesos el liquidis, doncs hi ha, diguéssim, una mica de dubte o de quin ha de ser el perfil que has de trobar pel Madrid, perquè no vas a cridar el Zidane, no el pots cridar perquè s'ha compromès amb la selecció francesa, a l'Ancelotti, diguéssim que una tercera etapa, doncs sembla que no, i ara quin perfil pots trobar per entrenar al Madrid? No pots trobar qualsevol entrenador, perquè entrenador que cridis per entrenar al Madrid com el Barça, doncs et dirà que sí, normalment. Ara has d'encertar, no? En un moment també de debilitat del Florentino Pérez, d'incertesa dintre del club, d'un lideratge que està una mica a la baixa. Bé, un moment capital i un moment esportivament difícil pel Madrid.
Bé, doncs veurem què és el que passa dimecres en aquest partit de tornada del Madrid a Múnich, ha de remuntar un 1-2 en contra. Coses més estranyes ha fet el Madrid a la Champions, per tant, jo encara no m'atreviria a dir res fins que no s'acabi el partit, un partit que, per cert, podreu seguir a la Champions, a Catalunya Ràdio, l'exclusiu digital. Orfeo, una abraçada, gràcies.
Parlarem. Molt bé, gràcies, David.
Són les 5 de la tarda, de seguida tornem al Camp Nou. Som a la prèvia del derbi, el Tot Gira, d'aquest Barça espanyol, ja pendents dels 11. Abans, Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Titulars d'aquesta hora?
Comencem destacant que l'Iran i els Estats Units s'estan reunint a aquesta hora directament en les converses que es fan a Islamabad, segons ha confirmat la Casa Blanca. Les dues delegacions es troben de manera trilateral amb la mediació del Pakistan, que està acollint les primeres negociacions des que va començar la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran ha posat com a principal condició per al progrés d'aquestes negociacions que Israel deixi de bombardejar el Líban. A casa nostra hem tingut uns dies de calor inusual per l'època de l'any en el que estem, i no només durant les hores de més sol.
Amb aquesta inversió tèrmica, aquest aire càlid amb alçada que està ajudant...
Aquest és un fragment de la previsió del temps d'ahir en què es destacava que faria molta calor, sobretot a la nit. Doncs bé, avui hem sabut que s'han registrat unes temperatures de rècord. A Portbou ja hi ha hagut la primera nit tropical de l'any amb 21,6 graus de mínima, i a Barcelona l'estació de l'Observatori Fabra ha registrat la mínima més alta en un mes d'abril en 112 anys de dades. Ara bé, sembla que aquesta calor que destaquem té les hores comptades perquè demà diumenge entra ja un front fred que farà baixar en picat aquestes temperatures.
Això és quan arriben els encostipats, com el que jo duc ara al damunt.
Ara et sentia, eh? Digues,
sí, estic fatal, com una sopa. Sí, sí.
És l'època.
Amb calorada m'ha vingut l'encostipat, tu.
És l'època de l'any. Que hi ha gent que va amb màniga curta, altres que van amb jersei. I, bueno.
Sí, sí, l'Oriol caurà també.
No pas.
No. El passaré jo.
Ara veiem la Guixà, per exemple, que anava amb una bufanda. L'he acabat de veure sortir.
Bé, la Guixà, a 28 graus de temperatura,
pot anar amb bufanda. Els contrastos en aquesta època de l'any són clàssics, eh? Una amb màniga curta i l'altra amb bufanda com la Guixà.
I a 38 també. En previsió, sapigueu que demà baixen les temperatures. Per tant, demà abrigueu-vos.
Demà la Guixà amb en Urac.
Més conseqüències del canvi climàtic. Diversos experts debaten aquests dies amb el Grat de Mar sobre el futur del delta de la Tordera i també del risc d'inundacions. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, estudia en concret eixamplar uns 500 metres al tram final del riu. Això implicaria que camps de conreu i un càmping quedarien en aquesta zona on s'enxamplaria el riu i caldria gestionar-ho, com explica la Sandra Ruiz del Departament de Gestió de Riscos d'Inundacions.
Tot apunta que el benefici pel conjunt del delta passa per obrir el que és la mota del marge dret. Aleshores, des del punt de vista de l'enginyeria clàssica, la solució està clara. Hem d'anar cap allà. Què és el que no tenim clar? Doncs tot aquest model de gestió de tota aquesta part que queda entre motes.
Amb el temporal Glòria, la Tordera, recordem, es va desbordar i va inundar molts camps de conreu i el càmping que hi ha a tocar del delta. Aquell episodi va posar damunt la taula la vulnerabilitat de la zona i també la necessitat d'avaluar el risc de futurs temporals. Més coses. El Col·legi de Metges considera insuficient el pla del govern per augmentar el nombre de places al grau de Medicina. Creuen que és un primer pas per fer front a la falta de metges a Catalunya, però asseguren que el problema s'hauria d'afrontar des d'una perspectiva més gran. Ho ha explicat aquesta emissora la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, l'Elvira Bisbe.
Nosaltres estem perdent estudiants catalans. Hem perdut un 12% i estem formant un 40% d'altres comunitats autònomes. Clar, quan formem els d'altres comunitats autònomes, per cert, amb els impostos catalans, aquests després tornen a casa seva i ens quedem amb un forat enorme.
I acabem amb música, en aquest cas, de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Una explosió de ritmes i de colors que arriba aquest vespre al Palau de la Música Catalana. La Simfònica del Vallès continuarà el seu recorregut musical amb el cèlebre danzón cubano número 2 del també mexicà Arturo Márquez. L'obra, el concert, es farà a 6:45 de la tarda.
Gràcies, Berta.
Que vagi molt bé, fins ara.
Són les 5. Falta una hora i mitja pel temps.
Romero podrà fer la centrada. La fa al cop de cap! Joan Garcia per enviar la corna.
Joan Garcia de nou, cara a cara amb l'Espanyol.
Som els del Tot Gira. A 6:45 passem el relleu a la TDT d'aquest Barça-Espanyol. De seguida hi tornem. De seguida tornem al Camp Nou. Abans, marcadors, primera divisió. Tenim el descans al partit d'Elx.
Sense gols, el 0, València 0.
També el descans als partits de segona.
Aquí sí que n'hi ha. Ganés 0, Albacete 1. En canvi, no n'hi ha. El Burgos 0, Sporting 0.
Futbol internacional que tenim.
Ara estem pendents de la Premier. Per exemple, Brentford 1, Everton 1. Ahir, Burnley 0, Brighton 1. Al descans.
Lliga Sabadell. Comença el partit del Granollers.
Ara mateix a la pista de l'Alacant, els 5 primers minuts de joc, Alacant 3, Granollers 3.
Compte avui a la Sobal, a 8:15, Logroño, Bidasoa. Si el Logroño no és capaç de guanyar aquest partit, el Barça ja serà matemàticament campió de la Lliga Sobal. Ahir va guanyar còmodament el seu partit de Lliga. Més coses, Monte Carlo, ja tenim final servida.
La de sempre, entre Alcaraz i Sinner. Alcaraz s'acaba d'imposar a Bachelot per un doble 6-4, la segona semifinal. Abans Sinner s'havia imposat a Zverev.
Comença la jornada la Lliga Femenina de Bàsquet i dos equips catalans avui dissabte busquen guanyar per assegurar, o pràcticament assegurar, la permanència.
El primer que va fer és la Penya. La pista de Leganés, 3 minuts de joc. Leganés 4, Penya 5.
Waterpolo, avui és dia de jornada europea. Hem tingut partits de Champions. Ahir va empatar el Sant Andreu. Avui ha perdut de 5, compte el Sabadell, i ha guanyat clarament el seu partit al Mataró davant la Roma. A la segona competició europea femenina, l'Eurocup, ha empatat aquest migdia l'Atleti Barceloneta davant del Trieste. Està jugant ara el Catalunya davant del Mana d'Hongria, Biel Cadilla.
Sí, i està empatant a 12 a falta d'un minut 55 segons pel final. Un partit que el segon quart guanyava de 4, 6-2, i que ara mateix, com diem, el marcador reflexa aquest empat, 12-12.
També tenim Lliga Femenina de Futbol Sala.
De moment no va massa bé el partit per les Corts, que perd contra l'Atlético Torcal, avançada ja la segona part per 0-2.
I un hoquei gel.
Tampoc va bé pel Puigcerdà, que perd contra el Xuri Urdín, perdia per 2-0 i ara acaba de marcar el primer gol al Puigcerdà, retalla distància, Xuri Urdín 2, Puigcerdà 1.
Tornem cap al Camp Nou, tenim 11 del Barça.
Avui és dia de derbi.
Dolan fa centrada a l'interior de l'àrea. És boníssima i el gol!
Apareix Cancelo, penja la pilota i arriba de Jong. Gol!
La prèvia del Barça espanyol al Tot Gira.
Bernat Soler, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda, David.
A veure, rotacions profundes, rotacions lleugeres...
Rotacions a mitges.
A mitges?
Sí, sí. Sí, perquè hi ha bastants titulars, però també hi ha bastants suplents. Joan Garcia, intocable a la porteria. Avui de lateral dret hi jugarà Araujo, aquí tindríem la primera rotació. Eix de la defensa habitual, amb Cubarsí, Gerard Martín. I Valde, lateral esquerra. Aquesta seria una altra rotació, perquè últimament estava jugant Cancelo, tot i que és veritat que tot venia per una lesió de Valde. Veurem si Valde recupera el seu paper anterior de titular. Mig del camp amb Eric, Gavi i Pedri. És a dir, que Eric continua jugant, introdueix a Gavi i Pedri es manté en l'11.
Home, sorprèn, no?, la titularitat de Pedri.
Sí, perquè l'altre dia va haver de ser substituït, va jugar mig partit, dimarts tenim la tornada de Champions, però avui torna a ser titular Pedri, i al davant Lamine Yamal, aquest ja s'esperava que jugués perquè ho va donar a entendre Hansi Flick, Ferran, que avui faria de davanter centre, i Fermín, que el podem col·locar a l'esquerra, tot i que també hi hauria l'opció de veure el jugador fals nou, com ha fet alguna vegada Molmo, però en teoria la alineació normal seria la de Joan García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Valde, Eric, Gavi, Pedri, Lamine, Ferran i Fermín.
Doncs és un 11 bastant titular, pel que podia haver fet Hansi Flick, buscant rotacions.
Mira, no hi és, com dèiem,
Koundé,
no hi és Cancelo, no hi és Lewandowski, si és que entre Lewandowski i Ferran considerem el polonès.
O si el consideres, ho va ser l'altre dia titular, sí. Doncs tampoc hi és.
I tampoc hi és Rashford, que ha estat l'home que més o menys ha fet de substitut de Rafinha.
Que també són pistes de cara al partit de tornada, no?
Ja no sé què dir-te, perquè... Bé. Avui, la veritat...
No, ho dic per Lewandowski, no? Que si avui no juga, podries pensar que jugarà a la tornada.
Sí, 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 en principi jo també ho penso, però ja ho veurem. Estava pensant que mirava a veure quants jugadors eren de la casa, vull dir, de la Masia, perquè aquests partits sempre tenen aquest factor... Sí. I, home, n'hi ha uns quants, no? Perquè hi ha Cubarsí, hi ha Valde, hi ha Eric, hi ha Gavi, hi ha Fermín, hi ha Lamine... Bé, són uns quants jugadors que han viscut aquests derbis al llarg de la seva carrera en categories inferiors i que avui el viuran en directe.
Bé, en clau d'obrana s'ha de dir que si Pedri avui és titular vol dir que seria la bona notícia estar en bones condicions, perquè recordem el va substituir Hansi Flick al descans del partit d'anada contra l'equip de Madrid. Hi havia dubtes del seu estat físic. Si avui és titular és que està en bones condicions. Doncs 11, bastant o força titular de Hansi Flick, no reserva tampoc molta cosa més enllà de Cancelo, de Koundé, de Lewandowski o d'Olmo, 11 titular del Barça que formen, Bernat, el repetim, aquests 11 jugadors.
Joan García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Valde, Eric, Gavi, Pedri, Lamine, Ferran, Fermín.
Molt bé, per cert, tu t'has apuntat a la jornada retro de la Lliga? No sé si dus samarreta Imperi, per exemple, que era molt dels 80. jaqueta d'Astracan.
La meva, diríem, adscripció a la jornada retro és la meva pròpia figura, jo soc un personatge retro ja.
Ho dic perquè sé que t'agrada molt tot això dels 80. Tanta, he pensat, dic, segur que el Bernat du algun...
Alguna
peça de roba retro.
No m'hi he apuntat perquè tampoc vaig vestit així.
Els tècnics tampoc, com els moderns. El Ricard Luque no porta barret de copa, per exemple.
No. El que passa que aquesta jornada retro, pel que he anat veient, les propostes dels diferents clubs, ha quedat també una mica mitges, sí, perquè, clar, una cosa és, per exemple, veure els àrbitres com van vestits. Ahir em va agradar molt recuperar aquella indumentària de l'àrbitre del Madrid-Girona, però després hi ha clubs que aniran vestits doncs, com hi anava, no sé, fa 4 anys o 5 anys, no? Que dius, bueno, tampoc és que sigui una cosa molt, molt retro. Però vaja, veurem si avui al Camp Nou... Recordem que el Barça no s'hi ha adherit,
no.
Argumentant problemes tècnics, que no tenia temps d'elaborar aquesta samarreta. En fi, una explicació sorprenent, però és la que han donat.
Per cert, han obert les portes, entenc que ja va entrant
sí,
la gent.
Han obert les portes, et confirmo també que l'Espanyol ha arribat, l'hem vist ja fa una estona els jugadors trepitjant la gespa, i sí, a poc a poc la gent va ocupant les seves localitats en un dia que es preveu amb una molt bona entrada.
I per retro, la Isla Bonita de Madonna.
Sí, però això ja, sí, aquí el dijoc és retro ja de sèrie, també.
Ai, no, normalment... ara sí que l'estic escoltant i sí, la reconec, la Isla Bonita de Madonna.
De Madonna.
Això és sí, 80, sí. També, eh? És molt dels 80, tu, Bernat.
Sí, sí.
Molt bé.
Més dels 80 que dels 90.
Jo una mica també sóc de més dels 80 que dels 90. Gràcies, Bernat.
Vinga, fins ara.
Avui és dia de derbi.
Ens hem de centrar el partit que hem de fer nosaltres, que és un partit exigent.
Because we have a lot of players playing in La Masia, they know exactly what it means.
Tota la prèvia al Tot Gira.
6:02, ja tenim l'11 titular del Barça, amb Pedri titular, amb un 11 força titular. Sí que és veritat que descansen Cancelo, Koundé, Olmo, Lewandowski, respecte al partit de Champions de l'Atlètic de Madrid a l'anada al Camp Nou. Pendents que surti l'11 de l'Espanyol. Àrbitre, Roger Busà, Alejandro Hernández.
Sí, que ha estat notícia aquesta setmana perquè és l'únic àrbitre espanyol de camp que ha estat escollit per xiular el Mundial aquest estiu. Un àrbitre que pel Barça és favorable perquè l'ha xiulat 38 vegades, de les quals 21 victòries, 13 empats, 4 derrotes. En canvi, l'Espanyol 23 vegades, 3 victòries, 7 empats i 13 derrotes. Per cert, és l'àrbitre de Mestalla per l'Espanyol, David, si ho recordeu, el València-Espanyol.
Sí.
I aquell penal que l'àrbitre xiula en contra de l'Espanyol, que és gol pel València al final, i després el CTA va reconèixer que no era penal, perquè hi havia falta prèvia aquell dia.
Aquesta temporada, eh?
Sí, aquell dia Hernández va perjudicar l'Espanyol. És l'àrbitre d'aquell dia, aquell València-Espanyol, xiulava Hernández, que és l'àrbitre avui d'aquest derbi, al VAR, per cert, Valentín Pizarro Gómez.
Dani Ballar, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Carles Fiter, bona tarda.
Hola, què tal, molt bones.
Segur, m'he imaginat la cara del Ballar en el moment que el Roger Busart recordava aquest cas d'Hernández amb l'Espanyol aquesta temporada, oi, Ballar?
Sí, però bé, no ploraré, no? Com han fet tots els culers durant tota aquesta setmana després de la Champions.
Ja comença, hòstia. Porteu plorant tota la temporada, home, Dani, però bueno, bé.
No, sobretot
el teu entrenador porta plorant tota la temporada.
No estic d'acord.
Amb bastanta raó, amb bastantes vegades, el que diu.
Però al final, saps, Fiter, que hi ha ponderants que no podem lluitar contra ells.
No,
i al final és acceptar el que ens ve i ja està, ja seguim endavant.
Jo estic d'acord, que jo sempre penso que els àrbitres no són premeditats, sinó són dolents.
Abans que res, Fiter, si m'ho permets, Ballar, felicitats per la victòria avui a la Champions femenina de Waterpolo, anada dels quarts, Mataró 13, Roma 9, sou l'únic equip català que heu guanyat, en aquesta anada dels quarts.
Gràcies.
S'ha de destacar.
Una victòria important, sens dubte.
Esperes
a Champions ja sabem que l'important és a casa guanyar.
Això és veritat.
No vull dir res.
Esperes un segon regal de l'Espanyol avui, Ballar, o no?
Mira, si ens agafem a la història ja sabem que això és molt difícil. I sobretot perquè el Barça avui és un equip ferit, és un equip que ve dolgut des de dimecres, i no hi ha res més maco a l'esport que quan hi ha situacions que s'escapen del que haurien de ser els nostres desitjos, és jugar de manera immediata, que és el que fa l'esport. Sempre et dona la possibilitat de tornar a jugar i oblidar-te del passat de manera express. I llavors, per jugadors del Barça, és fantàstic el poder tornar a jugar després de 3 dies, només que el gran hàndicap, el gran problema per l'Espanyol és que ells estan dolguts i ells intentaran fer doncs, tot el mal possible perquè els ajudi a refer-se de cara a la setmana vinent tenir algunes opcions a Champions també.
Ja has vist, Ballar, que Hansi Flick no fa allò rotacions de posar tots els suplents, ni molt menys.
Bueno, és normal.
Molt titular,
per això et dic que el que va succeir aquesta setmana fa que l'equip necessiti trobar-se. I Hansi Flick el que
fa és intentar, en un partit com el d'avui, és que l'equip se'n vagi amb les millors sensacions possibles de cara a la setmana vinent.
Tu, Fiter, t'ha decebut aquest 11? Esperaves més rotacions?
Sí, sobretot després del partit d'ahir al Madrid, clar. Empatant ahir al Madrid et donava l'opció, jo, per exemple, Xavi Espar me l'esperava. Ostres, jo el de Pedri, que l'altre dia l'has de canviar perquè està cansat, ho trobo un risc innecessari. Lamine sí que ho entenc, Lamine no ha de jugar tot. Eric doncs, també està bé, però hi ha jugadors que estan més cansats que potser jo no els hagués posat avui de titulars. Per cert, no sé si espatllo alguna cosa, però jo sí que m'ha arribat l'11 de l'Espanyol.
Ah, t'ha arribat ja l'11 de l'Espanyol?
Oficialment ja el tenim nosaltres.
Ah, bueno, doncs mira, canta molt si el tens.
No, ho dic per... tu, Dani, qui prefereixes a davant? A Quique o a Roberto?
Jo, Roberto, que donarà més pel sac, sobretot a la primera part, i després el millor Quique serà més matador.
Doncs juga Quique, eh?
Doncs bueno, posa al revés. Fantàstic.
No, 11 de gala amb Quique, jo crec, no? Dimitri vaig a la porteria, amb Omar, Calero, Cabrera i Romero, amb Urco, Expósito i Pol Lozano, i amb Engonge, Dolan i Quique García.
Bé, doncs t'agrada ballar o no?
És que no tenim res més, eh? És que al final, fora del que ha dit el Fiter, que em pugui agradar més Quique o Roberto, el reste és el que tenim i és l'11 de gala.
Sí, al mig del camp, per exemple, ostres, esteu justets, eh? De suplents, bé. Dic, eh? Vull dir, em refereixo a això, que veient la plantilla, dius, ostres, no hi ha gaire recanvis. Està arribant... Manuel González jo crec que està fent una temporada brutal, tot i que li costi aquesta segona volta, però, hòstia, amb el que té... L'Espanyol està lluitant i competint tots els partits, almenys, crec.
És que ara que dius això, Fiter, és la realitat. O sigui, nosaltres hem d'estar molt contents de tota aquesta primera volta que ens està fent que a dia d'avui, tot i portar 13 partits sense guanyar, encara estem al 9è lloc de la classificació, que ens sembla un escàndol, en positiu, vull dir,
sí,
i
sí.
Senzillament ja tornarem a guanyar quan toqui. Estem visquent aquesta mala ratxa de resultats, però amb molta tranquil·litat, perquè no veiem perillar la categoria, i això és mèrit de Manolo.
Per cert, a tu, Fiter, et fa nosa avui el derbi o no? On tens ganes?
No, jo crec que el que deia el Dani, després de l'alperit de l'altre dia, tu necessites competir avui en un partit a casa, a més, és veritat que té aquest punt de derbi que motiva jugadors, ho deia el Bernat ara, no?, amb el tema de Fermín, per exemple, Fermín és dels jugadors que més sent els derbis, no?, són jugadors que han viscut partits aquests amb el planter, per tant, jo això ho trobo bé. Per cert, que jo poso un asterisc també a l'11 que deia el Bernat, perquè el Barça té una cosa que és que jugarà segurament avui amb un central de lateral dret, que és Araujo, amb un lateral esquerre de central, que és Gerard Martín, amb un central de pivot defensiu, que és Eric García, i amb un migcampista que posarà d'extrem esquerre. I aquí és on jo veig més a Gavi, per exemple. És a dir, ell deia feia Fermín a l'esquerra i jo veig més a Fermín junt amb Lamine. Una de les coses que més rendiment li ha donat al Barça, per exemple, al partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid, és la societat Fermín-Lamine. L'altre dia, quan Fermín entra i l'allunya tant de Lamine, jo crec que allò ho troba a faltar. I a més amb un Araujo que no seria un lateral que ajudaria a pujar a Lamine. Per tant, jo veig més a Fermín a la banda de Lamine i que l'ajudi. I, per exemple, Marc Casador, que Marc Casador no tingui ni minuts de titular en un partit com aquest, també em deixa una mica, com aquest, amb les circumstàncies, que el Barça ve amb 6 punts d'avantatge i que el Madrid ahir empata. Ostres, jo crec que aquí és on és la decepció inicial, no?
El fas per de zon, noi, Fiter,
sí,
el derbi?
Sí, correcte.
Molt
correcte.
Bé, perfecte. Fes-lo imparcial, eh?
Sempre, sí.
Si no...
No m'ho crec pas.
Si no, després no el ballar et pinta al darrere. A tots dos, disfruteu del derbi.
Igualment.
Una pausa i rematem programa.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periòdico i Fundesplai. 8 dies, 7 nits per només 380 euros. Places limitades. Informa-te'n a estiudecolònies.elperiódico.cat.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano. Un relat sobre el poder absolut. Una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Dissabte, 18 d'abril, Sant Jordi arrenca el suplement. Escalfarem motors pel millor dia de l'any des de la Bacus de la plaça Urquinaona. Vine'ns a veure i saluda els escriptors Carles Rabassa, Natza Ferrer, Eva Baltasar i Regina Rodríguez Sirvent. Amanirem al suplement amb Ànima, el musical que protagonitza Paula Mal i el Teatre Tívoli. I tampoc no hi faltarà l'amor de la nostra vida, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 18 d'abril, Esperit de Sant Jordi.
A Bacus, Sant Jordi és més.
El periòdico presenta El periòdico de Rosalía, un especial per entendre un dels grans fenòmens de la música global. Reportatges en profunditat, claus econòmiques, mirada internacional i una cobertura multimèdia completa. Aquest cap de setmana, El periòdico de Rosalía a totes les plataformes del periòdico i el diumenge també a l'edició paper.
Retards, avaries, accidents...
No saps quan arribes? No pots planificar.
Rodalies acumula incidències dia rere dia.
Dues administracions, una operant els trens, l'altra gestionant la infraestructura, que no s'entenen.
No s'ha invertit prou en els últims anys.
Cal, com més aviat millor, recuperar aquesta cultura del manteniment.
Un dia més a Rodalies, a veure què ens trobem demà.
Rodalies, la història interminable. 30 minuts, diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A Tarragona, del 16 al 19 d'abril, torna una nova edició del Festival Dixieland. La música omplirà carrers, places, mercats i escenaris per tota la ciutat durant 4 dies amb artistes vinguts de 14 països. La Sant Andreu Jazz Band, Sara Dowling i l'Ignasi Terraza Trio, la Big Bike Orquestra i espectacles de carrer amb circ. Consulta tota la programació a dixieland.tarragona.cat.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Risto Stoichkov, Maria Lluïsa Solà, Albert Espinosa i Joan Dausà a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Tot gira amb David Clopés.
6 minuts i dos quarts. Recordeu que el Barça avui sortirà al derbi amb un 11 molt o força titular, amb Joan García a la porteria, amb Araujo, Cubarsí, Gerard Martín i Valde en defensa, mig del camp per Pedri, juga Pedri, Eric i Gavi, i al davant Lamine Yamal, Ferran i Fermín. Sergi Andreu, ara ho comentàvem amb Carles Fiter, l'11 de l'Espanyol, podríem dir que és el de gala, amb Quique.
Sí, sí, sí. De fet, és un 11 molt semblant al del Betis de fa uns dies. Dimitrovic a la porteria, Omar Calero, Cabrera, Calero és qui substitueix el sancionat Riedel, això ja ho sabíem, Romero lateral a l'esquerra, Urco i Pol doble pivot, banda dreta en principi Ngonge, banda esquerra per Dolan, a la mitja punta Expósito, i al davant Quique García avui en lloc, és el segon canvi, en lloc de Roberto Fernández.
Gràcies, Sergi, bona transmit, sentirem ara la TDT. Francesc Ripoll, com tenim la Itzúlia, última etapa d'aquesta volta al País Basc?
Doncs a la recta final, menys de 13 quilòmetres, Marc Soler i resta d'escapats que han estat atrapats pel pilot, i el que serà el guanyador d'aquesta Itzúlia, Pol Sexes, a 3 minuts de tots aquests, a punt d'acabar aquesta Itzúlia en aquesta última etapa, on veurem un gran títol, una gran victòria pel francès, pel jove de 19 anys, Pol Sexes.
Demà al Tot Gira tenim una cita marcada en vermella. Demà es disputa la Paris-Roubaix i Tadej Pogacar està preparat per fer història. Si guanya Somenar, el seu palmarès, l'únic monument ciclista que li falta per guanyar, i es posarà a l'alçada del gran Eddy Merckx. Però és que, a més, si guanya, enllaçarà entre l'any passat i aquest 4 victòries en 4 monuments seguits. I el Tot Gira demà serà el velòdrom de Roubaix, a la línia d'arribada, i en farem la transmissió a partir de les 4 amb la Mireia Benito, la nostra analista, ciclista de la G Insurance, i l'Isaac Vilalta. Isaac, què tal? Com estàs?
Què tal, Clopés? Bona tarda.
Acabes d'aterrar a Brussel·les, oi?
Sí, amb pluja.
Amb pluja? Ai, sí. Doncs això vol dir que l'infern del nord serà més infernal.
Bé, estem a Brussel·les, eh? Encara queda tot aquest tram de Flandes i l'entrada a França, però la previsió és que no plogui demà. Però sí, la pluja sempre és un element important.
Ara agafes cotxe fins a prop de Rubé, no?
Amb tren, sí. Amb tren. Fins a Kortrijk, que encara és a Bèlgica, a Flandes, molt a prop de Rubé, res a pocs quilòmetres. I a més és una zona on, això m'ho explicava sempre el Fletxa, on els equips fan estades aquí. Recordo, el cap de setmana passat, Tour de Flandes, el proper, aquest, vaja, París-Rubé, i és aquesta zona que hi ha molt poca distància, per tant, és el quarter general de molts equips durant aquests dies.
Tu ja hi vas ser-hi l'any passat com a aficionat, i demà ens ho explicaràs en directe aquí el Tot Gira. És tan infernal l'infern del nord?
Mira, ara venint cap aquí estava pensant, jo crec que, David, la cursa ciclista on he vist arribar els ciclistes més derrotats, més desfets, més destrossats, és justament a la Rubé. Arriben i es tiren de la bicicleta i queden estesos a terra durant una estona, i la cara, sigui plena de fang o plena de pols, paga per si sola. Jo crec que és la cursa que els deixa més fets pols.
És favorit, oi, Pogacar?
És favorit. Sí, jo posaria potser al mateix nivell que Van Der Poel, però per davant l'eslové. Són els dos grans favorits. Van Der Poel ha guanyat les tres últimes edicions, però per estat de forma, Pogacar, i per motivació, posaria al capdavant. Sí, favorit número 1.
Pogacar, Van Der Poel, i posem algú més a la llista de candidats, o és un cara a cara?
No, sí, podem posar un gro i mig per sota, gent com Van Aert, com Pipo Ganna, com Mats Pedersen, fins i tot un parell o tres de graons per sota, outsiders, també Philipsen, també Alex Segaert. Jo crec que hi ha un ventall prou ampli, però la diferència de Pogacar respecte de la resta és important, és notable.
No és una París-Roubaix qualsevol, recordem-ho, perquè Pogacar pot fer història, deu haver-hi una expectació màxima, eh?
Sí, la veritat és que està aixecant moltíssima expectació. També és cert que els altres anys, des que hi ha la femenina es disputava dissabte i ara s'agrupen totes en diumenge. Per tant, avui és un dia relativament tranquil, però l'expectació de cara demà és màxima.
I mentrestant, la Júlia, en Ripoll, el francès, que fa temps que ens en parla l'Isaac Vilalta, pels sexes, està fent una exhibició, eh?
Sí, ha atacat a 50-60 quilòmetres de metre, ha fet un Pogacar, sí que és cert que era Lipovic l'ha atrapat. Igualment, si no hi ha cap desastre, sexes que guanyarà aquesta Júlia al País Basc.
No està confirmat, però tant de bo el veiem, el francès, al Tour de França, en un cara a cara amb Pogacar, que això, Isaac, seria espectacular, eh?
No, home, imagina't els francesos que des de categoria masculina, des de Bernard Hinault, que no guanyen res, en categoria femenina no, però la il·lusió que hi ha amb aquest nano, que no oblidem, 19 anyets, és extrema, fins i tot desmesurada, et diria.
Molt bé. Demà a les 4 de la tarda, Tot Gira especial des del Velòdrom de Rubé. Ens fa molta il·lusió poder viure en directe amb l'Isaac Vilalta, amb la Mireia Benito, el nostre analista aquí a l'estudi, aquest desenllaç de la París-Rubé, que acabarà entre 2:45 i les 5 de la tarda, a veure si demà Pogacar fa història. Gràcies, Isaac, bon viatge fins a Rubé.
Gràcies, una abraçada.
I nosaltres tanquem Tot Gira, però això és un punt i a part, perquè continuen els esports i continua amb el derbi, amb un Barça espanyol amb 11 confirmats, amb un Barça amb 11 bastant titular i amb l'Espanyol, amb equip de gala. Comença la TDT, Barça espanyol, demà més Tot Gira. Adéu!
Fa anys la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.